Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
9 minuts i les 10 en punt del matí. Hola, Mònica Usart.
Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. No he marxat, eh?
No, aquí estava, aquí estava. I el Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Marc Prohom, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Estem parlant d'un estiu que, sens dubte, ha estat el gran tema de conversa de tothom i de preocupació, lògicament, per aquesta calor excepcional que ha fet aquestes setmanes. Els experts asseguren que els valors extrems no són cap anècdota, sinó que seran cada vegada més habituals. Estem parlant del canvi climàtic o de l'emergència climàtica. Encara falten molts dies perquè s'acabi l'agost. Uns dies, concretament tenen 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres, però fins ara aquest estiu ha estat molt, molt calorós. Tot apunta que la camí de ser, Mònica, un dels estius més calorosos de les últimes dècades, o no?
A veure, ara ens ajudarà el Marc a desgranar, com si diguéssim, tota aquesta informació, però sí que si fem balanç d'aquest estiu, que ja el començo el mes de maig, per començar-te a parlar de temperatures elevades, ja vam tenir un maig que va ser anormalment càlid, fins i tot en alguns indrets amb temperatures 4 graus per sobre del que seria habitual, si agafes la mitjana del mes de maig, i vam tenir una calorada que va ser insòlita i ens va enviar els termòmetres fins als 38 graus. Després vam tenir un juny també amb episodis de calor que vam tenir màximes que van arribar als 43 graus al mes de juny, i després al juliol vam tenir aquesta calorada que va ser molt llarga. Jo crec que la característica clau del juliol va ser aquella calorada de 2 setmanes que ens va mantenir aquestes temperatures també elevades i també en valors que van superar els 40 graus, i l'agost ha continuat igual. Per tant, portem 4 mesos, és a dir, l'estiu en principi, aquesta canícula l'entenem des del 15 de juliol al 15 d'agost, doncs aquest any podríem agafar maig, juny, juliol i agost com a 4 mesos que hem tingut temperatures especialment càlides. Per tant, podríem anar cap a un balanç d'un estiu de rècord, sí.
Marc Prohom, fins ara l'estiu més calorós mesurat mai al país va ser el del 2003. Te'l recordo, però el recordo com una cosa. Hem superat aquests registres fins ara, o no, del 2003?
Doncs mira, a manca d'aquests 3 dies que ens falten per tancar l'estiu, podríem dir que especialment a Pirineu i interior seria aquest any 2022 l'estiu més càlid. En canvi, zones de costa, especialment costa central, doncs encara 2003 seria un pèl més càlid que no pas el d'enguany. Malgrat tot, és un estiu extraordinari amb una anomalia que probablement superarà els 3 graus i mig o 4 respecte a les temperatures que considerem normals. Mm. En bona part pel que comentava la Mònica, no? Per aquesta persistència de temps calorós, absència absoluta de períodes en què la temperatura estava per sota de la mitjana, i això ha fet que aquestes 4 calorades que hem tingut, doncs, contínues, doncs, hagin fet que aquest estiu hagi estat insuportable.
No sé si heu pogut mirar la resta d'Europa, si estem parlant de que les temperatures també han estat extremes més del que és habitual, Marc?
Sí, a Europa, amb dades fins al juliol, també estan en un estiu que serà probablement rècord, especialment al centre d'Europa i al sud-oest d'Europa. No tant al nord, que on allà doncs, ha anat fent una climatologia bastant similar a la mitjana, com serien els països escandinaus, però sí que bona part d'Europa serà un any recordat per aquest estiu tan càlid, sí.
Mira, un exemple que trobàvem fa uns quants dies revisant coses que s'han dit anys anteriors, no? Perquè amb això del canvi climàtic anem parlant de dades de l'any 2050, què passarà? I s'agafava un mapa que una meteoròloga en una televisió francesa havia ensenyat l'any 2014 i deia, mireu, l'any 2050 a França tindrem aquestes temperatures. I les temperatures que posava són les que hem tingut aquest estiu. Perdona una miqueta per veure també com va d'accelerat, és a dir, que es poden fer unes projeccions de cara al futur amb la informació que tu tens, però que, clar, és un canvi climàtic que no hem viscut i, per tant, hem d'anar veient com passa, no ens podem emmirallar en un passat. I llavors hi ha coses que van molt més ràpid del que pensava.
Mira, Mònica, aquest matí li deia a la Mònica Usart que segurament tot plegat és una mena com aquestes gràfiques que veiem, que no tot és recte amunt, sinó que va pujant, però hi ha dents de serra, és a dir, van a pujant, baixes una mica, tornes a pujar, continues pujant, tornes a baixar, però el que és
la tendència
és clarament d'anar pujant, pot ser que l'any que ve. És a dir, ara no podem dir, Marc, si aquestes onades de calor extrema confirmin que els estius siguin cada any més calorosos que l'any anterior?
Evidentment. De fet, és molt probable que l'estiu vinent no arribem a les temperatures que hem tingut enguany. Però el que comentaràs és que, efectivament, si fas una visió doncs a llarg termini, veiem com els estius amb anomalies per sobre de la mitjana cada cop són més freqüents, assoleixen valors més extrems, però, com deies, amb aquesta altibaix d'estius que estarien dins de la normalitat, però amb una tendència que cada cop siguin més freqüents els estius clarament per sobre de la mitjana.
A banda de més calor, com ara deia la Mònica, pràcticament avui aquest any ens menjarem, vaja, ens hem menjat la primavera, i el pas que anem, vaja, no sé com serà la tardor, però la Mònica diu que el que es comença a veure als mapes és que el setembre és sec i poc plujós, amb la qual cosa ja també es podem menjar la tardor, no, Marc?
Sí, mira, de fet, analitzant dades que hem anat recopilant aquí al Servei Meteorològic de Catalunya des de 1950, estem veient que especialment el mes de juny és el mes de l'any que s'està incrementant més la temperatura. O sigui, aquell juny que tenia especialment els primers 15 dies moltes característiques de primavera, amb ruixats i amb temperatures encara doncs relativament suaus, doncs això pràcticament ha desaparegut. I estem amb junys clarament càlids, i també, si anem cap a la tardor, el mes d'octubre també està registrant un increment de la temperatura molt més accelerat que no pas altres períodes. Tot això combinat amb un estiu, que és l'època de l'any que ha augmentat més la temperatura mitjana. Penseu que, si ho comparem amb la dècada de 1950, actualment tenim 2,5 graus per sobre d'aquella mitjana. O sigui que estem desbocats pel que fa a la temperatura d'estiu especialment.
Ja. Què dius, Mònica?
Doncs que mira, quan es parla a les cimeres d'aquests nivells, no?, d'això de no passar el 1,5 graus respecte a l'època preindustrial o als 2 graus, perquè si no les conseqüències seran molt, molt pitjor, ara el Marc ens deia que a l'època d'estiu, no tot l'any, l'època d'estiu, tenim aquests 2,5 graus per sobre. Per tant, ens hauríem de fixar que ens estem passant ja de frenada, no?, d'aquests límits que es posen a les cimeres, que es diu no s'hauria de passar del 1,5 graus, dels 2 graus, perquè si no cada cop les conseqüències seran pitjor. Doncs una mica per veure que anem tard, que hauríem d'anar actuant ja si volem frenar-ho, això. Perquè, sí.
Marc, la calor d'aquest estiu, efectivament, ara ens deies que no batem el rècord del 2003, el que seria la costa, però en canvi sí que estem parlant de l'interior. Hi ha punts concrets on aquestes temperatures, vaja, insuportablement altes, us hagin sorprès, especialment al Servei Meteorològic de Catalunya?
Mira, especialment, com ho dèiem abans, l'estiu d'enguany es caracteritza per aquesta persistència. Sí que ens ha sorprès, i pràcticament jo crec que en general la sorpresa, és el període del 18 al 22 de maig en què vam tenir unes temperatures desorbitades. Vam arribar a 38,5 a Castellbisbal o Anglès, o sigui, temperatures que superaven amb més de 2 o 3 graus el rècord previ. Això sí que el maig ha estat, en aquest episodi, molt destacat. Però en quant a rècords de calor, no s'han batut molts rècords. Sí que ha estat notori aquesta persistència. En l'àrea, el que sí que és interessant veure és el que ha succeït a les temperatures nocturnes, no? les nits, especialment a l'àrea de Barcelona, la conurbació barcelonina, en què han tingut el fenomen de les nits tòrrides, que era un fenomen anecdòtic potser fa 10-15 anys, amb les temperatures que no baixen de 25 graus. Aquest any, en un observatori concret que té més de 40 anys de dades, al barri de les Corts, hem registrat 40 nits tòrrides. La cosa és una barbaritat, i estem molt a frec a frec amb el 2003, que en vam tenir 49. Però que, perquè veieu l'excepcionalitat d'aquesta xifra, d'aquestes 40 nits, l'any passat en vam tenir 7. És a dir que la diferència és molt gran, i és un fenomen que en l'àrea de litoral especialment i conurbació barcelonina doncs cada cop és més freqüent.
Estem parlant, Mònica, perquè la gent ho sàpiga, perquè no tots hem nascut ensenyats amb això i n'aprenem de gent com vosaltres, però hi ha diferències entre nits tropicals, nits tòrrides i el que ara anomenem nits roents, eh?
Sí, les tropicals són les de més de 20 graus, les tòrrides més de 25 i les roents 30, no baixen de 30.
Hem tingut episodis de més de 30, Marc?
Algun episodi puntual s'ha donat, sí, sí. Clar. Especialment a l'Alt Empordà, amb situacions de tramuntana doncs, que era càlida, doncs s'han donat nits roents, que ja, com deia, això era una ciència-ficció, fa 10-15 anys, doncs ja ho tenim aquí. I és el que abans comentava la Mònica, estem en una tendència cap a una acceleració d'aquest escalfament que ja es preveia, ja es projectava, però que en els darrers 10 anys doncs s'ha accelerat encara més.
Ja, clar, a l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya fa molt temps que esteu, que feu estimacions i estudis d'aquests efectes del canvi climàtic. Clar, tot això està superant les vostres pròpies previsions, és clar.
Sí, de fet, fa el 2012 es van fer unes projeccions de canvi climàtic per Catalunya. Una projecció és una estimació, una simulació del clima futur, i el que hem fet fa dos anys és avaluar aquelles projeccions que es van fer comparant-ho amb el que ha succeït realment entre 2008 i 2020. Doncs bé, aquest període la simulació es va quedar curta. La simulació, podríem dir, allò que es diu que la realitat supera la ficció, doncs en aquest cas la realitat ha superat la simulació i el ritme d'escalfament que hem experimentat al nostre país superava les expectatives que ens oferien els models. I això s'està veient, especialment en l'àmbit europeu, que és una característica que s'està comprovant que també succeeix.
Hi ha una... Amb tot això que estàvem parlant, hi ha molta gent que encara nega veure que això és un canvi climàtic. Suposo, en alguns casos, per la por a tenir-ho i tocar-ho, no? I què és el que ens està passant. Què els diries a tota aquesta gent que diu això no té res a veure amb el canvi climàtic?
Afortunadament, jo crec que cada cop som més minoria i, personalment, estic veient que la societat cada cop és més conscient que existeix un problema. Els mitjans de comunicació cada cop es fan més ressò d'aquesta situació. Un exemple sou vosaltres, no?, que obriu la temporada amb aquest tema. I jo crec que la conscienciació social cada cop ja existeix més. I als negacionistes els diria que només cal que consultin els centenars o milers d'informes que existeixen sobre el tema. Jo crec que el canvi climàtic és probablement la temàtica que més informació té, que més exigència es té pel rigor de les dades i dels estudis, i que, per tant, negar un fet com el del canvi climàtic ocasionat per l'home és negar l'evidència.
Podríem, amb el que heu estudiat, podríem visualitzar les zones de Catalunya on patiran més aquest canvi climàtic en els pròxims anys?
Sí, nosaltres el que hem fet és aquestes projeccions de canvi climàtic fins a 2050. Les projeccions són, com deia, simulacions cap al futur en funció d'uns escenaris, uns escenaris de més o menys emissions. I a 2050 es veu que l'àrea del Pirineu és la que tindrà un augment de temperatura més marcat. Estem parlant del voltant de 2 graus o una miqueta més per sobre de la mitjana actual. Per tant, especialment Pirineu, les àrees més elevades del Pirineu seran les que tindran un augment de temperatura, especialment durant l'estiu i la tardor.
I la neu, seria la zona amb més. El problema que això comportarà per la neu i el desgel, l'aigua, esclar.
Sí, la neu, evidentment, està afectada especialment per la cota. La cota de neu cada cop es tira més amunt, a més altura, perquè no tenim condicions perquè es puguin produir nevades a cotes baixes o aquestes són menys freqüents. I estudis que s'han fet pel conjunt del Pirineu doncs ja ens marquen, especialment des dels anys 60, que hi ha una lleugera tendència a la disminució pel que fa a l'extensió de la cobertura de neu i també pel gruix. Malgrat tot, la neu és una variable molt, permeteu l'expressió, punyetera, perquè és molt dependent del lloc, de l'indret. Valls ben orientades, com podria ser la Vall d'Aran, que té una orientació cap als vents atlàntics, ens patiran menys, i d'altres valls més, diguéssim, mediterrànies, ho tindran més magre. Per tant, cal fer més estudis sobre aquest tema, però sí que la tendència és que la neu, doncs, per simple efecte de que ja tenim un increment de temperatura, doncs cada cop tingui condicions més complicades.
Mònica, un altre dels temes que ja n'estem parlant i de quina manera és la sequera. Clar, una cosa porta l'altra, porta l'altra. Tu ens has anat explicant ja des d'abans de la nostra vacança i estàs explicant que tenim un pla amb la sequera aquest mes d'agost a Catalunya s'ha agreujat.
Sí, perquè han anat baixant els nivells dels embassaments. De fet, abans de començar l'estiu ja teníem un punt d'alerta perquè veiem que venia aquesta època, no que és més seca. Si aquest nivell el tens doncs, al setembre o octubre, que veus a venir doncs, al novembre, que potser hi ha més moviment, però ja el teníem malament. A més, és una època en què es consumeix doncs, molta d'aquesta aigua i ara mateix està per sota del 39%. Els nivells de les conques internes. Quan fa un any estàvem al voltant del 73%. Aleshores, aquí veiem una situació, perquè aquests últims dies hi ha hagut moltes tempestes, però les pluges han de caure bé. És a dir, si tu aquesta pluja et cau de cop, molts cops no es pot recollir, aquesta pluja et pot fer mal, pot ser que no et caigui a les capçaleres dels rius, llavors necessites tota aquesta combinació, no?, perquè acabi sent eficient aquesta caiguda de l'aigua, que és el que esperaríem a l'època de la tardor, i és el que ens fa patir, no? Si canvia aquesta manera de ploure, si redueix fins i tot, no?, aquesta pluja, si realment podrem recollir aquesta aigua i superar aquest nivell i anar amunt i no avall.
Ara que parlàvem de la sequera, Marc, de fet, ara que és només els embassaments del Ter i del Llobregat, que són aquests embassaments que subministren aigua, bàsicament, a les zones de Barcelona i de Girona, dius un 39%, no?, de capacitat,
sí,
dius aproximadament.
Sí, 38,59.
Clar, estem parlant, Marc, d'una xifra molt preocupant per l'època de l'any en què ens trobem, no? Perquè en quina capacitat haurien d'estar ara per en situació normal?
Aquestes dades les tindria més precises l'ACA, que és qui ho gestiona. Però, exacte. Però crec més o menys haurien d'estar un 20% per sobre de l'actual, aproximadament, un 20-25%. I això és fruit de, com dèiem, de la sequera, que de fet hi ha diferents tipus de sequera, no? Hi ha la sequera pluviomètrica, que és la, entre cometes, gestionem els climatòlegs o els meteoròlegs, i després la hidrològica, que és la que es gestiona a través de la gestió de l'aigua. Una va lligada a l'altra, evidentment, i el que estem veient pel que fa a la sequera pluviomètrica és que estem en uns nivells de gravetat que encara no assoleixen la sequera del 2004-2008, que és la sequera més destacada dels darrers 120 anys. Encara no estem en aquest nivell, a excepció potser de la franja del litoral i prelitoral central, on aquí sí que la sequera és més forta que aquesta del 2004-2008, i només cal veure i passejar-se pels boscos per comprovar-ho. Estan molt ressecs i moltes alzines, molts faixos fins i tot estan patint molt i estan veient perdre la fulla, no? Per tant, aquest àmbit sí que és un lloc greu, però en conjunt per tot el país encara no arribem al nivell de gravetat de 2004-2008.
Recordeu que és aquella època que hi havia de conseller en Francesc Baltasar i que apel·lava des del seu ateisme a la Moreneta per veure si... que si podia ploure. Finalment, sortosament va ploure. Però sí que hem vist aquest estiu unes pluges, quan, és a dir, com la cançó del Serrat, quan ha de ploure no plou, i quan plou fot tot en l'aire. Ho dic perquè a zones del país com, entre d'altres, el Baix Camp, el Tarragonès, el Berguedà, les pluges eren de pedra, i hi havia unes pedres, avui explicava la Mònica Usari, hem vist vídeos per les xarxes durant tot aquest estiu, que eren unes boles molt considerables. Això ho haurem de... Això ens hi haurem d'acostumar, també?
Mira, sobre el que és evident en temes de precipitació i pluviometria és que la sequera serà un fenomen més habitual. És un fenomen que és inherent del nostre clima. El clima mediterrani pateix sequeres. Això és definitori del nostre clima. El que sí que estem veient és que cada cop seran més freqüents, més intenses, més extenses. Per l'altra banda, per l'increment de la intensitat de la precipitació, encara no hi ha resultats massa concloents que s'estigui produint una intensificació de la precipitació. Almenys si treballem amb la dada diària, no? el que plou en 24 hores. Una altra cosa seria analitzar, i això és un dels objectius del servei, és analitzar el que passa amb intensitats més fines, no? Allò, precipitació en 2 hores, o en 1 hora, o en 30 minuts, que aquí sí que potser trobaríem algunes tendències. El que estem veient aquest estiu, especialment amb aquestes pedregades que ho comentàveu tan intenses i que curiosament han arribat fins a la costa, cosa que és poc freqüent en aquesta època, doncs encara hi ha molt de debat sobre quina és la causa, però probablement el fet de tenir una temperatura de l'aigua del mar 3 graus pràcticament per sobre de la mitjana el fet que genera molta humitat en superfície, això és element per quan hi ha condicions pel creixement de nuvolades com són els núvols de tempesta, doncs puguin provocar aquesta intensificació.
Són les 10 i 10 del matí, aquí al Món RAC1 estem parlant amb la Mònica Usart i estem parlant també amb el Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, sobre el tema de les pluges. Acabo amb qui vulgui preguntar que pregunti, qui vulgui opinar que opini sobre el tema, que és si ara, aquest és el gran dubte que tinc ara, és a dir, si heu mirat des del Servei Meteorològic de Catalunya, com serà la tardor que ens ve, és a dir, aquesta pròxima tardor, aquests pròxims mesos, com seran? Amb molta pluja, amb poca pluja, amb molta temperatura, amb menys temperatura?
Doncs mira, les prediccions mensuals que es diuen, això, hi ha diferents centres que les emeten, nosaltres utilitzem especialment les del Centre Europeu, que és un dels centres, i ho apuntava abans la Mònica, el setembre es preveu, ho diuen aquestes prediccions, que la temperatura serà superior a la mitjana, també ho serà l'octubre, i novembre podríem dir que serà un mes normal. Pel que fa a la pluviometria, hi ha molta divergència, però no sembla que tinguem una tardor que sigui clarament superior a la mitjana en quant a precipitació. Podríem tenir una tardor típica, la qual cosa ajudaria, si més no, a que no baixessin més els nivells dels embassaments, però no ajudaria a revertir la situació. Malgrat tot, són prediccions molt, encara amb una fiabilitat relativa, i caldrà anar seguint especialment les prediccions a 10 dies, que són les més fiables, per veure com va evolucionant.
Ara pregunta només un comentari, perquè el tema, aquest és un tema molt recurrent cada vegada que situa el Joan Manuel Serrat per dir que quan ha de ploure no plou i quan plou fot tot en l'aire. Però també és recurrent que algú digui no, també, i en aquest cas és veritat, i tant la Mònica Terribas com el Màrius Carol m'han fet arribar que hi ha una altra cançó, en aquest cas del Raimon, que diu una altra cosa, que és que...
La pluja no sap ploure, o plou poc, o plou massa.
Avui Ramon Bertolí està començant la
temporada fort. 10 i 12, eh?
10 i 12, Bertolí apunta. Mònica Terribas cantant.
No.
Sí, cantant.
Però és una cançó absolutament meravellosa.
Té una altra cançó, de totes maneres, el Serrat, que es diu Temps de pluja, que també és molt bonica.
També.
Teresa Cunillera.
Sí, jo el que volia dir, parlant d'aquests temes, és de que segurament el Marc i la Mònica saben per què passen aquestes coses millor que jo, però recordeu que aquí vam estar parlant a finals de la temporada passada de que a l'abril va haver unes gebrades a tot el que és la part del Segrià i al cap de 2 mesos estaven a 40 graus.
Uh-huh.
És a dir, en 2 mesos vam passar de les gebrades a 40 graus.
Sí.
I una de les coses que estem acostumats a Ponent és a passar calor, ja ho sabem. Uh-huh. El que no estem acostumats és a una calor tan persistent.
Sí.
I, per exemple, doncs a nosaltres ens sorprèn molt quan veiem, ho estava mirant, la Mònica m'ha deixat xafardejar una mica els seus papers, no? Com està Rialp? Per tant, això vol dir que tenim un problema molt important. De fet, jo crec que, mira, l'altre dia va haver unes tormentes, les últimes tormentes que hi van haver, i al meu poble, a Belllloc, van caure 55 litres per minut. Un senyor diu del poble que 60, però és igual. Aquella pluja va acabar de rematar la collita, la poca collita que
quedava. Aquest serà un dels temes, eh?
I, per tant, aquí tenim un tema que, a més, vol dir que hem de començar a preveure, a part de com aniran les temperatures, com adaptem la nostra producció, la nostra... Abans se parlava de ramaderia, però amb l'agricultura. Si nosaltres, a Ponent, que som els grans productors de fruita, aquest any, bueno, és que és un desastre el que ha passat... I cal fer una reflexió, jo estic treballant amb una gent, amb un grup, fent una mica la reflexió de què passarà en la capacitat de la producció alimentària bàsica.
Bueno,
dir, clar, sí, sí. Després vas als mercats i veus la fruita als preus desaforats.
Mònica,
dos coses per dir que la nostra relació amb la climatologia als països catalans, evidentment parlant del Raimon, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe, que és el que dèiem, no sap ploure. Fa molts anys que sabem que no sap ploure.
Exacte.
Aleshores, què passa? La Segarra, com ara bé deia la Teresa, aquest estiu, jo no l'havia vist mai d'un color tan gris.
Sí.
Tan gris. O sigui, aquell color A mi em va entristir molt.
És que et fa molt. Mal al cor.
M'ha entristit molt. Sí, sí. I m'ha fet pensar que ens hem d'acostumar a aquest canvi, que tindrà implicacions sobre la indústria, sobre la ramaderia, sobre l'agricultura, perquè l'aigua, l'energia, si l'energia és més cara, que aquests són dos temes que van lligats, no? Perquè la crisi energètica ens enganxa amb el canvi climàtic si no ho sabem resoldre. I a mi m'agradaria saber dues coses, que aquesta no me la podrà resoldre el Marc i la Mònica, perquè si no, barretada, que és si s'està estudiant com afecta això sobre el comportament humà, val? Perquè l'increment de temperatura, és una intuïció, però els nivells d'estrès, paciència i agressivitat, jo penso que a la llarga pot influir. En països on la població no està acostumada en aquestes temperatures, eh? Sí. En els països on creixen i viuen amb aquestes temperatures, la genètica i la manera de viure és una altra que en el nostre cas. I, per tant, si això acabarà afectant a les hores de deambulació. És a dir, jo penso que aviat ens haurem de plantejar canvis seriosos d'horaris. És a dir, si les hores de màxima deambulació són de molta temperatura, segurament hem de canviar la manera de viure. I això ens hem d'anticipar, perquè això són canvis estructurals que políticament s'han d'anticipar, no? I els països desenvolupats hauran de dir, escolti, hem de gastar menys energia, menys aigua, i hem d'aprofitar com vivim per disminuir el nivell de despesa i fer-ho més sostenible.
Això va passar amb el tema de les escoles el mes de maig, perquè vam tenir unes temperatures que són més pròpies de finals de juny, principis de juliol, per exemple, i el mes de maig estàvem fent classe i era insuportable perquè les escoles no tenen l'aire condicionat, no? Perquè és una època, quan tu estàs fent el curs escolar, que en principi no has de tenir aquestes temperatures tan altes. Per tant, també és un punt d'adaptació, no?, que haurem de tenir.
Potser ens hem de llevar més d'hora i a l'hora de la canícula de la tarda està dormint, no? No sé,
en general,
els nens,
la gent s'ha de llevar més d'hora, en general.
De fet, és l'estiu que més s'ha parlat de cops de calor.
Perquè... Sí, home, i de morts, i tant. La gent gran, a mi el que em preocupa, de veritat...
Sobretot els cops de calor que són sostenibles, que duren dies, no?
Sí. El que em preocupa, de veritat, és que l'escenari mundial no facilita, diguem, el poder prendre mesures. És a dir, estem veient que Europa està assustada davant de l'estiu, de l'hivern que es presenta per endavant, i estem veient que, per exemple, centrals de carbó, que contaminen moltíssim l'atmosfera, doncs tornen a funcionar. Estem veient que la Unió Europea ha decidit que d'un dia per un altre el gas és energia verda. Estem veient que Xina, amb els problemes que té en aquests moments de manca de creixement, etc., està, en fi, incomplint les poques normes internacionals en aquest sentit que es compleixen. Vol dir que tenim, i si tu mires, per exemple, Estats Units, els hidrocarburs tornen a estar en primer pla i estan treballant més que mai, no? O sigui, sembla que el món, en un moment en què hi ha tots els warnings, totes les llums vermelles enceses, ha decidit, en fi, suïcidar-se. Perquè jo entenc que el creixement és important, jo entenc que fa por l'escenari que tenim per endavant, però fa molt més por a l'escenari que deixarem els nostres fills, no?
Has vist l'article d'avui del Josep Piqué a La Vanguardia?
Sí.
Amb la descongelació de l'Àrtic s'està obrint una ruta de transport.
Però això és una estratègia de Rússia i de Putin.
Això porta a uns canvis també de situació de països limítrofs, de països que estaven en una altra situació. Per exemple, parlava ell de la importància que està agafant Groenlàndia, que fins ara era un exotisme, i en canvi en aquest moment, a part de que aborguen això, ja ho han tocat, no?
Sí.
Però clar, és que el panorama, diguem, de la relació, parlem de l'escassetat alimentària, de la salut física, de la salut mental, de tantes coses, també els canvis profunds de relació entre països,
Xina-Estats Units, veurem la Xina,
clar, i m'ha encantat l'article perquè obre una panoràmica sobre la que normalment, doncs, veiem que es desfan les glaceres del Mont Blanc, les del Pirineu ja són com un exotisme, i ens anem com a resignant, no?, sense donar-nos compte que això ens comporta transformacions molt profundes, com deia el Màrius, que segurament no s'aborden.
Miquel Samper.
Jo penso que és una època de repte polític majúscul. Majúscul, i on s'haurà de veure realment els que són autèntics polítics i els que són senzillament polítics, d'anar passant, perquè no podem perdre el temps. I avui, no recordo qui ho ha dit, hi ha hagut un article llegit d'aquests que poseu...
Sí, la lectura de la premsa internacional, sí.
Que no recordo el nom de la persona que ho feia, que podia semblar alarmista, però que no ho era, que descrivia totes les coses que, si més no, jo he anat pensant durant aquest mes d'agost. Us poso un parell d'exemples. Jo, que m'havia agradat molt el sol quan era jovenet, l'any passat vaig tenir una insolació. I fotent el cap, permeteu l'expressió, dintre l'aigua cada 10 minuts, i la vaig tenir. I aquest any l'ha tingut la meva filla. I llavors penses, si abans estaves com una sardina tota l'estona a la platja i no et passava, i ara et passa portant de vegades gorro i tenint el cap submergit a l'aigua. Mm-hmm. Per tant, les coses estan canviant. Si el Fernando Fernán Gómez ara hagués d'escriure allò, aquella obra de Les bicicletes són per al verano, jo li diria, com a practicant de ciclisme, que no, que són per l'hivern, perquè a mi ara, francament, sortir al migdia en bicicleta no em ve gens de gust. Jo, per exemple, ara, i el meu veí de Matadepera, el Pere Mas, doncs, ho sap una mica, doncs surto de vegades en foco a les 5 del matí, no és broma, per estar a les 7 a casa, perquè no tinc nassos de sortir en bicicleta.
O a caminar, Miquel. O a caminar. La millor hora per caminar ara són les 6 del matí.
I l'altre dia, quan va passar això amb la meva filla, jo pensava, realment, és que igual haurem de canviar, ho deia la Mònica, els hàbits, els horaris de fer les vacances. Fer les vacances a l'agost, permeteu-me l'expressió, és una putada. És una putada, perquè a la platja no hi pots anar, hi pots anar a l'octubre o al mes d'abril, perquè al maig ja vam estar a 38 graus. I, per tant, ens hem de començar a habituar a canvis que requeriran de molta valentia.
Però amb conseqüències, Miquel? Oi, perquè tant, si treballem tant a l'estiu, serà insostenible a nivell energètic, perquè estarem tancats amb aires acondicionats que no ens podem pagar.
Perquè també dependrà dels horaris.
Alerta.
Però també depèn dels horaris, perquè, efectivament, si tu t'adecues als horaris en el que és menys necessari aquesta refrigeració, doncs també segurament no gastaràs tant.
I quan deia el tema del repte polític, clar, hem tingut Kyoto, París, i els incompliments són increïbles per part de la classe política i dels països, no? Però jo no m'agradaria, o sigui, fer entendre que no només depenem d'aquest tipus de coses tan importants i tan supranacionals. Un ajuntament es pot plantejar al seu alcalde, al seu equip de govern, si, per exemple, estem en una època en la qual puguem mantenir jardins de gespa que s'han de regar cada matí 15 o 20 minuts i que, per tant, són metres cúbics d'aigua i d'aigua que van per mantenir aquests jardins, o hem de fer jardins mediterranis, doncs, que no requereixin de tant consum d'aigua. Clar que és molt maco tenir una mena de camp del Barça a cada barri, és preciós, però si sapiguéssim realment el consum
hídric... Però és que a casa nostra encara hi ha molt, molt rec per immersió, que això, en fi, és una despesa d'aigua que no té cap sentit.
Però vull dir que
una mica més d'arbres als carrers també ajudaria.
Arbres, però insisteixo, vull dir...
Que poden ser autòctons, per tant no tenen per què...
Efectivament, crec que ens hem d'acostumar tots plegats. Jo recordo una vegada, estant a Alemanya, que crec que és un país, si més no a data d'avui, amb accés hídric, amb superàvit, que a l'hotel hi havia una regulació de la dutxa. Hi havia una regulació per minuts, o sigui, tenies aigua durant un temps determinat. La dutxa durava, no sé, 5 o 6 minuts, no? I jo vaig pensar, però si aquesta gent té un excés d'aigua, com és que ho fan? Bueno, és evident que els alemanys començaven a veure, doncs, que el problema de l'aigua és important. I aquí, com sempre...
No, mira el consum d'aigua per habitant a casa nostra, i ha baixat d'una forma radical els últims 20 anys. Això és de les coses que es nota. O sigui, que la gent també reacciona. Primer, és molt cara l'aigua, i la gent en fa un ús cada vegada més responsable.
Però un truc seria, per exemple, en els nens, posar-los un temporitzador en el mòbil. Jo ho hauria de fer a casa, perquè tinc un fill que això no ho controla bé. És posar-li un temporitzador de dutxes de 3 minuts. Perquè per treure's la calor i fer-se una ensabonada, en 3 minuts n'hi ha de sobre.
Són les 10:24 minuts. Marc, vol dir alguna cosa més?
He dit moltes coses i totes interessants. Jo només volia dir, el canvi climàtic és evident que és un problema, que probablement sigui el més important que afrontem com a humanitat, però que tenim molta sort. Jo sempre faig el símil amb una malaltia. Oi que de la mateixa manera que quan ens trobem malament anem al metge i el metge ens diu, mira, tens una malaltia greu, has de canviar uns hàbits, has de deixar de fumar, has de deixar de beure, el que sigui, oi que ho fem, i sobretot si ens diu que si no ho fem doncs tindrà conseqüències, doncs amb el canvi climàtic igual. Tenim la fortuna que és un fenomen que el coneixem bé, sabem quines causes el provoquen, sabem quines conseqüències té i fins i tot de manera molt fina a nivell geogràfic. I sabem també cap a on anem si no fem res. Per tant, tenim moltíssima informació que moltes vegades davant d'una malaltia no tenim. Per tant, només cal actuar, això sí, actuar en diferents nivells, nivell supranacional, però també a nivell individual podem fer moltes coses canviant hàbits de consum, de mobilitat, i que tot això ajuda a fer el canvi que sí o sí hem de fer per tenir un futur molt més afalagador.
Mònica, alguna cosa més, Mònica Usar?
Per acabar de reforçar el que diu el Marc, mira, la pandèmia, per posar una comparació, no ens va avisar, no? I vam haver d'actuar ràpidament, i com vam poder, doncs, ja que el canvi climàtic sí que ens està avisant, posem-hi el remei abans que arribi el problema més greu.
Mònica Usar, moltes gràcies
a vosaltres.
Un dia més, i fins aviat, bueno, fins ara. I moltes gràcies també per la manera d'expressar-se i entenible per tothom del Marc Prohom, que és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, Marc.
Moltes gràcies a vosaltres.